Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
La vam veure i sentir tocar el violí amb els ulls tancats. Els seus, els nostres. I el nostre esperit va volar, commou. Érem a Santa Maria de Vilabertran, a la Xobertíada, però avui tenim la immensa fortuna de sentir-la des de fa anys arreu del país i a fora. És joveníssima. Nascuda el 1993, és única i avui ens fa feliços. Ha vingut amb el seu violí al divan.
Arroba el divan Còpulo. El divan amb Sílvia Còpulo a Catalunya Ràdio.
El valor de la conversa.
Podcast a Catalunya Ràdio.
Maria Florea, benvinguda.
Hola, moltes gràcies.
Gràcies a tu i l'enhorabona perquè la música és dins teu. Jo crec que l'enlaires, la fas brillar com nítida i finalment, generosament, la comparteixes amb tots nosaltres. Jo visc així.
Gràcies. Bueno, això és el que esperem.
Això és el que esperem.
Això és el que espero i tant. Sí, sí.
Gràcies a tu. Com estàs?
Bé.
Sí?
Bé, molt bé.
Em penso que ets la persona més jove que ha vingut al divan. Això ho hem d'arreglar de seguida, eh? Què explicaries, com explicaries què és la música?
Un llenguatge.
Un llenguatge?
Un llenguatge. Per mi, segurament, la manera més fàcil de comunicar-me. Segurament la primera que vaig entendre, uh-huh. No? Abans de parlar. Cantar, molt abans que parlar. Jo crec que va ser això, doncs el llenguatge que em va fer ser qui sóc al final, no? Que m'ha... m'ha acompanyat tots aquests anys i que considero, doncs, això com el meu idioma.
El teu idioma, la manera de comunicar-te, la manera de poder-te relacionar amb les altres persones, molt per damunt de les paraules.
Sí, sí, és això, la música té aquest poder de poder fer-te sentir o certes emocions o que segurament en paraules no es podria expressar i... Potser amb un intèrpret o amb un altre t'arriba de maneres diferents. Això també és part del nostre ofici, no? Doncs que cadascú aporti amb aquest llenguatge doncs, un missatge diferent.
I va arribar un moment que li vas dir al pare: vull trobar el meu so. Sí o no?
Sí.
Sí.
Sí, sí, sí. Bueno, clar, els meus pares són músics i jo vaig veure durant moltíssims anys del so del meu pare, de la meva mare, de tots els músics i professors que vaig tenir i és molt difícil doncs, arribar a un moment i dir això sóc jo. I òbviament que tenim influències i estem inspirats sempre de músics al nostre voltant, però és important trobar-te tu.
I quan va ser que et vas trobar? Que vas trobar el so?
Bueno, primer vaig marxar de casa.
Això és una gran cosa, eh?
Sí.
Vas com a emancipar.
Vaig marxar de casa, sí.
Sí?
Vaig dir prou.
Prou de casa, i... prou del pare i la mare.
Sí, i el pare també va dir... Bueno, ja ens retrobarem, has de fer la teva... I és el teu moment, i era un moment necessari per tots, suposo, no? I aquí és on comença la cerca, no? Del per què faig el que faig, què és el que m'agrada, com vull... Bueno, totes aquestes preguntes que ens fem amb 16-17 anys.
16-17 anys, eh?
Sí.
Quants anys tenies quan te'n vas anar?
Acaba de fer 17.
Eres molt jove.
Sí.
Les noies i els nois ara no se'n van als 16 o als 17 anys.
No.
No, no. Se'n van als 30 si se'n van. Si poden marxar, perquè no tenen una vida fàcil tampoc.
No.
Per viure autònomament, diríem, des d'un punt de vista econòmic.
Clar.
O professional, eh?
Sí, sí. No, no va ser fàcil, perquè... Bueno, clar, necessites beques, vaig anar a estudiar a l'Escola Reina Sofia de Madrid i per sort vaig tenir una beca que em va ajudar a que fos possible, no? Però no és fàcil, no?
Mira, va néixer, dèiem abans, al 93 a Esparreguera, però ara ja no vius a Esparreguera, eh?
No.
Ara t'has fet d'Igualada, ja ets molt d'Igualada? O què trobes?
Bueno,
Igualadina?
Sí, Déu-n'hi-do. El que passa és que visc una mica a la meva cova, casa, estudi i cova.
Però és casa, estudi i cova,
sí.
Vol dir el violí al costat d'un piano,
sí.
Al fons la cuina.
Sí.
Sí? Oh, ja sí. M'ho sé, això, sí. Eh? Sí. Sí, com sí, és sí. Que hi tens la cuina i el piano, el violí, l'estudi tot alhora?
Està tot accessible,
tot
perquè
accessible.
Es pugui fer tota la vegada.
Tota la vegada. I el piano?
Sí.
El piano?
El piano és la meva parella, sí.
També és de la teva parella, eh?
Sí,
sí. Finalment, penso, ja m'ho diràs tu, que el món de la música, el món aquest en què, diríem, que les persones que hi treballen s'hi han d'abocar tan intensament, amb tant d'esforç, habitualment s'hi acostuma a fer la parella, també, perquè de fora s'entén molt poc. Passa amb la salut, no? Amb els metges, amb els infermers, infermeres, passa amb els periodistes, passa amb els músics, no? La teva parella toca el piano.
Sí, bueno, sí, és que hem passat tantes hores junts, d'assaig,
sí.
De concerts, de viatges, de... clar, nosaltres vam començar com a col·legues, no? Com a
sí.
Companys de feina, per dir-ho així.
Companys de feina, sí.
Sí, i bueno, va sorgir una amistat molt gran, però clar, després és que és inevitable. I jo, de fet, si em paro a pensar, no he tingut quasi parelles que no siguin músics.
Clar.
Perquè per quasi no hi ha temps, tampoc per...
Per veure un altre
món. Per conèixer altra gent.
Algú que no tingui un instrument
sí.
a les mans. Mm. Vius a Igualada, però de fet no vius a Igualada, vius al món, tu.
Sí.
Sí, no?
Sí. No, no m'agrada pensar que sóc d'un lloc o visc a un lloc.
Veus?
No? I també, això, havent marxat amb 17 anys i després vaig anar a viure a Londres, després a Viena, llavors... També la possibilitat que tenim sempre, de, bueno, per sort, de viatjar i de bueno, conèixer món, doncs això et fa...
Et fa ser del món?
Sí.
A veure, que et situem. El pare és director d'orquestra, Christian,
no? I violoncel·lista.
I violoncel·lista. La mare també és violoncel·lista.
També violoncel·lista.
No? És de Romania, el teu pare?
Sí.
O sigui que això ja, que dirigia l'Orquestra Simfònica Europea Mediterrània, ja et dona una obertura mental. No?
Sí.
Molt bé. I et van regalar un violí i llegir sí. Que eres molt menuda, molt menuda, molt menuda.
Sí.
Quants anys tenies?
Jo diria que pues, 3 o 4 anys, no recordo el moment, però recordo el violí, molt, molt petit. I jo recordo jugar-hi, no? Doncs com fa qualsevol nen. I jo imitava els meus pares que tocaven el violoncel, llavors me'l col·locava com un violoncel. No
me'l, entre les cames,
entre les cames, no me'l posava
a l'espatlla,
sinó sí. Entre les cames. I bueno, vaig anar fent fins que em van dir, no, això és, bueno, ho vaig veure, me'l vaig començar a col·locar, me'l posava al revés, no me'l posava a l'esquerra, me'l posava a la dreta, perquè sóc esquerrana, i vaig començar tocant-lo al revés, i després ja...
Ja vas canviar de lloc.
Sí.
I fa alguna cosa que siguis esquerrana o dretana a l'hora de tocar el violí?
No ho sé. Jo, el meu instint era agafar-lo al revés. Llavors, potser pot ser que una mà em vagi millor que l'altra, però...
Ho has provat amb totes dues?
Sí, però ara amb l'altra no.
Ara ja amb l'altra, esclar, ja has fet tant. I sí. Amb el violí entre les cames, com
sí.
Si fos un violoncel, el vas començar a tocar d'oïda.
Sí.
Perquè
sí, sí.
Ni partitures ni paraules llegies.
No.
Res.
No.
I quan va ser que vas tenir una partitura i aquí la partitura, aquí la Maria, aquí el violí, com va anar aquesta mena de trobar-vos tots tres?
Doncs la cosa era que jo tenia la melodia que fos, la tenia al cap, no?
Sí.
La coneixia d'oïda. Llavors, jo amb l'instrument més o menys identificava on eren les notes. Llavors podia tocar la melodia i un cop veia la partitura, llavors relacionava, doncs, aquesta nota que he trobat és aquesta de la partitura. Llavors, diguem que va ser una mica al revés, segurament, del que és normal, Normalment aprens la nota i l'aprens a col·locar el violí, però jo la vaig aprendre a col·locar el violí i després a llegir-la.
No sabia que, esclar, que podia passar amb la música, però recordo haver-ho viscut gairebé amb les paraules. No? Diríem al revés, primer tens la paraula i llavors vas identificant aquella cosa, no? Aquella mena de gràfic, no?
Exacte.
I a casa t'hauríem pensar, potser que tingui un professor o una professora, no? La Maria?
Sí, llavors em van posar amb una professora i hauria tenir 5 anys i em va posar allò, les mans
bé,
de com s'agafa l'arc, tot com comença qualsevol nen.
Ho recordes? Recordes la professora?
Sí.
Com era?
Sí. Era la Ivona, que li tinc molt, molt de carinyo, i era molt divertit, jo m'ho passava molt bé.
Molt divertit era tocar el violí.
Sí, era molt divertit, perquè totes les cançons que fèiem eren el gos, el peix, el...
Quina gràcia tenia, no, la Ivona, ensenyar-te música així?
Sí. Sí, sí, m'agradava.
Està bé que diguis me l'estimo molt, la Ivona, perquè va saber adaptar-se, no? Diríem una nena de 4 o de 5 anys. I tu veies, però, que a l'escola encara no hi deuries anar o si anaves a part, vols?
Amb 5 anys vaig començar l'escola i sempre vaig fer paral·lelament a l'escola, sempre el violí. Era una rutina arribar de l'escola i estudiar.
I estudiar violí,
sí.
Perquè els deures de l'escola empipaven o com anaven?
Una mica. M'ha costat perquè, bueno, això, que jo havia d'estudiar després de l'escola i havia de fer els deures i ho havia de fer tot. I, a més, a casa, com havies dit abans, el meu pare tenia una orquestra i hi havia músics vivint a casa.
Vivien a casa.
Tenim un pis a sobre de casa que no hi vivia ningú i a vegades quan tenien gires o concerts doncs es quedaven a dalt,
sí.
Llavors jo me'n recordo d'un violinista que només arribava de l'escola ja baixava i Maria a estudiar sí, i em feia estudiar i ell s'anava a dalt i em deia que havia d'estudiar i que ell em sentia si estudiava o si no estudiava. Llavors, clar, jo en veritat no em sentia. Després m'ho va dir.
Al cap dels anys
m'ho va dir, però sí, clar, jo pensava, ostres, està aquest home a dalt i si no estudio em sentirà que no estudio.
A quina escola anaves?
Al Puig.
I va anar bé?
Sí, molt, molt bé.
Sí?
Sí. Sí, eren... Bueno, és una escola magnífica i els professors eren molt comprensius amb el temps que necessitava dedicar-li a la música i bueno, sí, vaig tenir molta sort.
Perquè quants anys tenies quan vas fer el primer concert?
El primer concert com a solista, 7.
7?
Sí. Sí.
Tu què trobes, una nena de 7 anys fent un concert com a solista? Tu com t'entens a tu?
Em costaria de creure ara, però era tan natural...
Era natural.
Era tan natural per mi, no sé. Jo crec que amb els anys s'ha anat complicant, perquè
entès què representa.
Exacte. I vas sent més conscient d'això, del que representa tocar davant de gent. I també cada vegada segurament la preparació és més exigent i les expectatives són més altes i per això que cada cop es complica més, no?
Les teves expectatives són més altes o les de l'altra gent? Les teves també?
Sí, jo crec que sí. Perquè sempre, bueno, jo almenys, jo sempre busco més i millor i bueno, no em conformo mai, no estic mai gaire contenta en general, però penso que està bé. Això, ser exigent perquè és l'única manera de millorar i de créixer. Però que a vegades amb el tema de tocar concerts a vegades es fa difícil per això, doncs, que costa.
Troba el divan amb Sílvia Còpolo a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancopolo.
La Maria Florea, que avui ha vingut al divan, ens ha triat també diverses peces que escoltem. Mendelssohn, per què l'has triada? aquest concert de violí?
Doncs, és una de les peces que més m'ha marcat a la meva vida. És de les peces que he tocat més vegades. I jo crec que, bueno, l'he triat per això, perquè és, si hagués de pensar en una obra que em representa, és aquesta.
Aquesta?
Sí, perquè ja la vaig començar amb 12 o 13 anys, i sí, 12 anys, i la vaig tocar amb 12 anys amb orquestra i fins l'any passat que l'he tocat.
Que l'has tocada.
L'he tocat, i vaig fer una gira a la Xina de 19 concerts tocant aquesta obra també. Vaig fer el meu debut al Palau de la Música amb aquest concert.
Tenia llavors 14 anys, quan va fer el debut al Palau,
sí,
de la Música.
Sí. I això té un
pes emocional. Sí. Has vingut amb el violí.
Sí.
I què ens tocaràs amb el violí?
Doncs dues coses molt diferents.
Va.
Perquè també, bueno, vull que els oients sentin que tocar el violí és, bueno, a vegades es complica el llenguatge també, no?
Mm-hmm.
Llavors, hi ha un moviment d'una sonata per a violí sol de Bach.
Molt bé.
I després, de Robert Gerhard, compositor del segle XX català.
Sí.
També un fragment de la seva Chacona per a violí sol.
Molt bé. Sí. Doncs quan vulguis pots anar agafant el violí, eh, Maria? Quan vulguis. La Maria Florea, que avui ha vingut al divan. Bravo, 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 bravo. Maria, bravo. I tu que ets tan exigent, Maria, que a mi m'ha semblat brillant, tu què trobes? Ara has estat brillant?
No.
No. Però tu t'adones que sent tan exigent no podràs ser feliç?
Sí. No, però no és autodestructiu.
No?
O sigui, és sempre amb ganes de millorar.
Sí?
Hi ha vegades que, quan no estàs més de baixona, o que a vegades costa motivar-se, no? Quan sents això, tanta exigència i tant.
Jo crec que anem bé, eh?
Sí.
Sí, anem bé. Anem bé. Anem a escoltar un fragment del llibre que ens ha triat la Maria Florea.
Qu'est-ce que tu fais là?
S'il vous plaît, dessine-moi un mouton.
Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Aussi absurde que cela me semble.
Quan tenia 6 anys, Una vegada vaig veure un dibuix magnífic en un llibre sobre la selva verge que es deia Històries viscudes. Representava una boa empassant-se a una fera. Aquí teniu la còpia del dibuix. El llibre deia: les boes s'empassen la presa tota sencera, sense mastegar. Després no es poden moure i dormen durant els 6 mesos de la digestió. Vaig rumiar molt aleshores en les aventures de la selva i per la meva banda amb un llapis de color vaig fer el meu primer dibuix, el meu dibuix número 1. Vaig ensenyar la meva obra mestra a les persones grans i els vaig preguntar si el dibuix els feia por. Em van respondre: per què hauria de fer por un barret? El meu dibuix no representava un barret, representava una boa que digeria un elefant. Aleshores, vaig dibuixar l'interior de la boa perquè les persones grans ho poguessin entendre. Sempre necessiten explicacions. Les persones grans em van aconsellar que deixés estar els dibuixos de boes obertes i tancades i que més valia que m'interessés per la geografia, la història, el càlcul i la gramàtica.
Subscriu-te al Divan amb Sílvia Coppolo de Catalunya Ràdio i rebràs totes les converses.
Maria Florea, què fa el petit príncep aquí al teu divan?
Bueno, no ho és una mica del de tots?
El petit príncep és la història de tots nosaltres, no?
Sí, o que tots ens hi sentim identificats i que és aquesta cerca del nostre petit príncep intern, no?
De la nena que duem a dins, del nen que duem a dins, i que és com l'essència, no?, de nosaltres mateixos.
Sí. A mi el que segurament m'ha fet triar-lo, aquest llibre, és les emocions diferents que m'ha transmès rellegint-lo durant els darrers anys.
Durant la teva vida, no? Sí. Diverses vegades.
Sí. Sí.
Ara quin efecte et fa? Ara que ets gran i ara ets molt gran.
Ara em sento identificat amb les persones grans.
Ja. I abans et senties identificat amb el nen que dibuixava?
Segurament. Ara també. Però hi ha moltes situacions que dic... Merda.
Ja sóc gran.
Sóc una persona gran.
Oh, quin horror! Ja he notat. Quan has entrat jo he dit: la Maria Florea, 30 anys! Una persona gran!
El Divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Què fa una persona gran aquí?
@eldivancoppolo.
Què és això que ens tens estriat? Per què ens has triat Beethoven també?
Beethoven perquè no pot... Bueno, no sé, un músic no pot triar
Beethoven. Sí.
En aquest cas, la pastoral... I en especial al principi de l'últim moviment, després de la tempesta, aquesta
tan bestial
que escriu Beethoven. I perquè m'ha acompanyat molt aquests darrers anys. A vegades tinc músiques que em...
Acompanyen una etapa de la vida.
Exacte, i que només sentir-les em transporten una mica en aquell moment de...
La música, com les olors, no?, també, que tenen aquesta força evocativa d'algun moment i de despertar-te el sentiment.
Sí.
La tempesta en aquests anys de Covid?
Sí, potser sí.
Sí. Han estat anys difícils, també, per tu?
Molt.
Perquè, clar, no podies anar a actuar.
Clar, sí. Mig any, jo crec que no vaig poder fer cap concert i vam començar a inventar-nos concerts al terrat de casa. Per
poder viure.
Per viure. Sí, músic, fèiem quartet, poder assajar, poder compartir música un altre cop. I la gent encantadíssima de... Era a l'aire lliure, però ostres...
Vols ser veïna meva? Maria Florea, al divan.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
I ara on ets?
Ara a la Xina.
I què està passant?
Jo amb aquesta música m'hipnotitzo, perquè també és el que et deia abans, que hi ha músiques que m'acompanyen durant un període de la vida, i darrerament vaig veure la pel·lícula aquesta de Deseando Amar, de Carl Rugway, i es anava, el tema principal de la pel·lícula es anava repetint constantment, i amb una imatge que per mi era absolutament hipnòtica. I no he pogut parar d'escoltar aquesta cançó des de que vaig veure la pel·lícula.
Sí. El tema de Jumagis. I vas tenir una pila de professors, no? Molts professors. Quants professors has tingut? Molts, a tots els països, no?
Sí, sí, potser n'hi ha uns quants que els he tingut durant bastants anys, però...
Que són? Quins recordes? Quins t'han impactat? Quins t'han ensenyat? Coses de debò.
Bueno, en Gonçal Comelles.
Sens dubte.
Molt, molt estimadíssim. Ell em va fer volar una mica.
Que bé.
Sí. Ell em va... Bueno, jo crec que ensenyar... Em va donar la base i tota l'energia per poder després jo marxar i despegar, no?
És a dir, et va donar la base perquè fossis sòlida i llavors poguessis enlairar-te,
sí,
sense por de caure.
Sí, sí. Jo crec que tenia una, bueno, té una força increïble i bueno, que això, li tinc moltíssima estima i gràcies a ell segurament ara sóc on sóc. I després a Madrid, també 4 anys, un professor rus, Zahar Bron. Però a part en tenia també de música de cambra, que tots van ser molt importants, no només el de violí.
A veure, hem dit en Gonçal Comelles, en Zahar Bron, que ja ho has dit,
sí,
no? El Yuri, no? Hi teníem,
sí,
també?
Sí, a l'escola eren el Zahar Bron, Yuri...
El... Georg Pauke.
Georg Pauke a Londres.
A Londres, sí. A Salzburg també, no? I ho dic perquè així, a més, ara t'estem veient com voltes.
Sí.
I a l'Acadèmia de Basilea també, no?
Sí.
I també has estat ara, fa poc, a Salzburg, no?
Sí.
I a Basilea,
sí,
no?
Sí, sí.
I tens un trio.
Tinc un trio.
Ah, que bé, no?
Sí.
Amb els Da Vinci.
Sí.
Que us deien els emergents. Ja heu emergit ara, oi?
Sí.
No?
Sí, sí, sí.
Que heu debutat fa poc al Palau de la Música,
sí,
no? Molt poc, no? I que diu que sou allò, entre Barcelona i París.
Sí.
Què vol dir entre Barcelona i París? Us vau fer trio?
Sí, doncs mira, amb la, bueno, el trio és piano, violoncel i violí.
Sí?
El pianista, òbviament, que és la meva parella, i la cellista és francesa.
Molt bé. I tens el Festival de Ràdio França, Montpellier...
Sí.
En fi, tens... I la Sara Fernández, no? Que sou,
Fernández,
que sou unes amigues, que sou,
sí,
unes cracs totes dues a l'escenari. I fora de l'escenari també us divertiu?
Sí, som molt amigues.
Sou molt amigues.
Sí,
això,
sí,
està bé, no? Jo diríem imaginar-vos a fora de l'escenari, a l'escenari, compartint l'atenció d'un concert, podent anar després a comprar un jersei,
sí,
o així, no? Explicar-vos...
No, sí, quasi que el dormíem juntes.
Podies,
sí, podies, és aquella, bueno, amistat de festa pijama, quasi, saps?
Festa pijama, eh? Com les,
sí,
criatures.
Sí, sí, no, que és... Això també és bonic de quan coneixes algú. Ens vam conèixer a Madrid, precisament.
Sí, quan eres el Reina Sofia.
Sí, jo tenia això, 17 anys i ella 15. Érem...
Nenes.
Nenes. I vam, doncs, forjar aquesta amistat que ara encara seguim sent de la mateixa manera.
El divan amb Sílvia Coppolo. Exclusivament en podcast.
El valor de la conversa.
La Maria Florea ha vingut al divan i també ens ha triat, mira tu quines pel·lícules.
Girls here are free to have fun. She is in America now.
Puerto Rico is in America now.
Vámonos, muchachos.
Josefina, no, no. It's Lane
del Carmen, Margarita, etc.
Què fa el West Side Story al teu divan, Maria Florea?
M'encanta.
Li encanta? Què fa que li encanta? Mira, 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 mira. Que ara se n'ha fet el 2021 una nova versió, però que això és del 61, eh?
Jo de la nova no em vull saber res.
Ah, no vols saber res.
No.
Ja. Bueno, i per què t'agrada tant?
Perquè m'encanta, m'ha agradat des de sempre, les cançons, la pel·lícula, tot, des de molt petita, i encara ara em sembla una pel·lícula de 10.
T'agrada com ballen?
Sí.
Sí.
És genial.
És tot, no? És com tot l'espectacle, la música, la dansa, la interpretació, els moviments, no? I ballar no ho has pensat mai?
No.
No?
No.
Mira, encara una mica més.
Timber!
Els germans! Els Marx!
Timber!
Buster Keaton fent-li guions en una època en què les coses ja li anaven malament.
Ánimo, muchachos, que vamos a pasar.
També ens l'ha triada la Maria Florea, eh? Té 30 anys, eh?
Això he de culpar els meus avis.
Ah, perquè... és culpa dels teus avis. Ja que vagin passant, sí. Diríem també la de... Per sí. Què? Què et recorda?
Bueno, l'avi i la iaia, bueno, a part de ella dedicar-se al món del teatre, però l'avi era molt... Era cineasta amateur i recordo Buster Keaton, sempre. Ell feia pel·lícules mudes, el meu avi.
El teu avi?
Sí.
Com a Buster Keaton.
Bueno,
sí, home, d'acord, però era aquí, sí, a la catalana.
A vegades coses més dramàtiques, però sí, era... Però recordo això, les gravacions del VHS de la maquinista de la Generala, del cameraman, i jo me les posava...
Per veure-les.
Sí, sí, i ara quan s'acabava, rebobinava i...
I tornaves. Sí. I has parlat de l'àvia, de la Lola.
La Lola, sí.
Quina Lola?
Lizarán.
La Lizarán, la germana de... L'analitzaran totes dues. Sí. És a dir, que això d'estar dalt de l'escenari d'una manera o d'una altra et ve molt de família. Mm. L'àvia, què et deia l'àvia Lola?
Jo sempre, bueno, molt fascinada per la música i pel violí, sempre li agradava molt escoltar-me. La recordo menys, perquè jo tenia 9 anys quan va morir, però a la Anita moltíssim.
Va morir també massa d'hora i de cop.
Molt massa d'hora, sí.
I de cop.
I la Anita és... Hi penso moltíssim.
I què penses d'ella? Quan penses en ella, què penses?
Era una energia que... no perquè sigui família, però realment era una energia que no he trobat amb... Com quasi ningú.
Sí,
no.
Seria a l'escena, se t'enduia.
Sí, sí. Sí,
se t'enduia.
A l'escena i a
la vida. Sí. I a fora de l'escena.
Sí, era una columna superimportant per la família. I jo hi penso molt. I la recordo moltíssim. I era una boja.
Divertida.
M'encanta.
Perquè
sí.
Era pas, no?
Sí, sempre. Sí. Bueno, és en contra, no?, una mica
de l'establert,
bueno,
sí. Del que estava establert, de tot políticament correcte, sí. A veure per què no podem girar, sí. I que realment s'identifiqui amb el nostre cor. Mm. Era això, no?
Sí.
Penso en ella parlant així com parlo amb tu,
sí.
No? I que era l'essència de la vida, anar a l'essència. Mm. I la resta és igual. Mm. Maria Florea, avui al divan.
Amb Sílvia Coppolo.
We had it all. You were a movie star, remember?
Who was this guy who used to be Birdman?
Ahora estás a punto de destrozar lo que queda de tu carrera. Deberíamos haber hecho ese reality que nos ofrecieron.
I també ens ha triat Berman, o La inesperada virtud de la ignorància, que aquesta pel·lícula, és dels Estats Units, d'humor negre, del 2014. Ara ja hem fet un salt, eh? A Michael Keaton, Emma Stone, Edward Norton... Per què ens l'has triada?
Perquè... Tècnicament crec que és una pel·lícula brillant, la selecció musical és brillant, el cast és brillant i la història no em va deixar gens indiferent. que és aquest actor que va saltar la fama per fent un personatge de superherois, que va tenir molt d'èxit, i és una mica el que passa després d'aquest èxit, no? De com ell s'intenta retrobar, doncs, amb la seva, ell com a actor, no?
I que el reconeguin, que
ell busca,
i el que li costa.
No pot treure's el pes d'aquell superheroi que va fer, no se'l pot treure
de sobre, eh? I de la imatge que té.
Sí. Uh-huh. I bueno, és, no sé, penso que pot ser que ens passi a tanta gent, no? Sobretot a actors o inclús músics, no? Que vivim buscant aquest èxit sense a vegades pensar què passa després. I, bueno, que amb aquest pobre, diguem que el superheroi se l'acaba menjant, no?
Uh-huh. Ens ha triat també Béla Bartók. I aquestes danses romaneses.
Sí.
Per què ens les has triades?
Per la meva meitat romanesa.
La teva meitat romanesa, eh? I quan li hem demanat els llibres, a banda del Petit Príncep del Saint-Exupéry, ens ha triat unes partitures de Bach.
Sí.
I hem entrat, les he vist, les partitures.
Sí, és molt bonic. Sí, bueno, de fet, és això que he tocat abans forma part d'aquest llibre de sonates i partites. I jo tinc un llibret a casa, que és com un llibre de lectura, amb el manuscrit. I suposo que en el moment de pensar en un llibre va venir al cap perquè per nosaltres és tan important tenir aquest document original i inclús només mirant el manuscrit de Bach pots entendre les intencions musicals, perquè amb una partitura impresa és un imprès
la força de la tinta,
clar,
no?
Quan un escriu a mà.
I quines intencions musicals li trobes a una partitura, per exemple?
Només que una línia no sigui recta,
sí.
No, que faci, vagi més amunt o més cap avall.
Sí.
I entens que la música ha d'anar cap amunt o cap avall. És, per mi és un...
És, bueno, un tresor. Sí. És una altra manera de... Clar, és molt més autèntic, diu moltes més coses que quan realment ja ha passat per la impremta, no? Mira, 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 mira. I ens has triat també una altra peça, ens deies, no?, de Robert Gerhard.
Sí, sí?
Sí. Doncs quan tu vulguis, som al divan de la Maria Florea i ara s'aixeca de la taula, agafa el violí, estem aquí tots expectants i ens tocarà quan vulguis. Maria Florea, no guardis el violí, que ara volia demanar una coseta. Tu què dius? Jo, a més que és clar, si toco música és molt més fàcil que parlar.
Sí.
Si ara jo et digués l'amor què és i tu haguessis de fer una frase musical, què faries? Està pensant en fer-me mandonguilles. Thank you. bravo, 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 Maria Seu, descansa, que això ha estat un atracament amb violí col·locat. Què ens has tocat?
El concert aquest, el de Mendelssohn que he mencionat abans, sí, és el segon moviment.
El segon moviment. Descansa, ja no continuo perquè si no et demanaria pel sentit de la vida, pel futur, per la pau al món. I tu... Sí, sí, quan ara vivim una situació de guerra que ens és molt a prop, tu creus que si hi hagués música, i fixa't que és en Rússia i Ucraïna, abans dels discursos i de les reunions dels polítics, les coses podrien canviar?
Segur. Música, art, escoltar-nos, apreciar tot el que és bonic.
Tot, no? El que és bonic.
Tot el que val la pena viure, per el que val la pena viure.
I per què val la pena viure?
Per tot això, pel petit príncep.
El petit príncep. Has trobat en la música el sentit de la vida?
Jo sí, és el que em guia a mi, és el... No sé què faria sense...
La música. No et pots imaginar el món sense la música?
No.
Penses en música?
Sí.
La sents?
Sí, constantment. Sí.
Constantment? Sí. T'acompanya? En algun moment t'ajuda? Molts
sempre,
moments sempre t'ajuda?
Sí.
Què vols ser quan siguis gran?
Feliç fent música. I ja ho soc. Per tant... No puc, bueno, només desitjar de seguir fent el que faig i sobretot sent honesta amb mi mateixa, que és el que crec que és el que dona més valor encara a la meva música, que és el que jo sempre intento això, doncs, ser honesta amb mi mateixa, amb el que faig i no intentar contentar ningú, que això també és molt difícil. I això.
I ja està.
Ja està, sí.
Maria Florea, ha estat un plaer i un luxe que avui hagis pogut venir al divan. Ens agradarà anar-te seguint els concerts a tot arreu del món que viatges. Ja ets feliç amb la música. Continua sent molt exigent, però m'agrada molt aquesta exigència barrejada amb la honestedat i la capacitat de ser feliç. Que no la perdis mai.
Gràcies.
Gràcies a tu. Josep Lluís Santissó, els micros, el so, el muntatge. Susana Ortega, a la coordinació. És que no vull que se'n posi la veu a sobre de la música que ens ha triat la Maria Florea. Sílvia Coppolo, a Catalunya Ràdio.
Troba el divan amb Sílvia Coppolo a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancoppolo.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.